Jo em vesteixo amb el que vull, no per el que tu vulguis.
Tothom s'explica la història com vol. Demà cadascú li donarà un sentit al debat d'investidura de la mateixa manera que s'ha explicat, com alguns els hi ha convingut, el paper de les dones al llarg de la història. Avui a Les Dones i els Dies, amb aquesta flaire de transició que no acaba de cicatritzar, veient els debats polítics, volem fer un homenatge a totes les actrius de l'època del Destape, com ho esteu sentint. Aquelles dones que en moltes ocasions només se les recorda per ensenyar el cul, però és que només les volien per això. Unes van sobreviure i van fer carrera i d'altres van quedar sepultades pels mateixos que deien que ens portaven la democràcia. Va per elles.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Amb Montse Virgili.
Hay algo que las chicas tenemos que lograr. Nuestra libertad, nuestra libertad. La hora de las chicas ha llegado ya. Si el hombre no lo entiende, lo tienes que apartar. No debes discutir, razonar ni pelear. Tan solo caminar y vivir en libertad. Nos hicieron las esclavas de su virilidad. Metieron en sostenes nuestra libertad. Quítate el sostén, ponte tus tejanos. La hora de las chicas ha sonado ya.
I ha arribat aquí, perquè de totes aquelles dones del Destape ens quedem sobretot amb aquesta, amb Susana Estrada, que es va atrevir a dir que ensenyar un pit era alguna cosa més en una Espanya que només hi sentia per una orella.
Nuestra libertad, no escuches cuando diga que te tienes que casar. Caminemos unidas por toda la ciudad, por nuestra libertad.
Ara que una altra Susana diu que una altra Yolanda diu que això no és moviment feminista, doncs es va molt bé recordar-ho avui amb això de treure'ns el sostén. Sentim una altra cançó de la Susana Estrada i ara parlarem de què està passant aquí.
Para ti desnuda voy. Para ti desnuda estoy. Para ti caliente estoy. Para ti desnuda voy.
Boi desnuda, cantava Susana Estrada, l'actriu del Destape, que no es va conformar a ensenyar el cul i va voler canviar el color d'una Espanya que s'escandalitzava per veure un pit. Potser va ser una de les úniques actrius que als 70 va fer servir el seu cos per incomodar i per parlar de l'alliberament de la dona. Però el que ens ha arribat avui del cinema del Destape són moments més aviats com aquest.
Buenas tardes.
Y a partir de ahora, mejores.
¿Cómo dice?
No, que eran buenas, pero que al llegar usted se han puesto superiores.
Oh, vaya con el mozo. Pues mire, yo venía a alquilar un coche.
Si es con chofer, ya lo tiene.
Es para este fin de semana.
Por mí como si es para fin de siglo. ¡Uy, uy, perdone! Oh. Que le pegó un topetazo aquí la central lechera. Que le desequilibra usted la cuestión.
Me parece
cuestión.
Que se está usted pasando un poquito,
¿eh? No, es que
¿eh?
Esto tiene que ir equilibrado. Tiene usted menos presión de aire en la izquierda que en la derecha y se lo da usted de costado.
Ja ho veieu, aquells guions sempre tan dignes. Això que acabem d'escoltar és un fragment de la pel·lícula El Currante de 1983 que forma part del que es coneix com a cinema del Destape. Quan pensem en aquest cinema, ens venen al cap unes històries simples, plenes de tòpics, amb protagonistes homes que bàsicament interaccionaven amb el gènere femení des de l'assetjament, la sexualitat o la falta de respecte. Tot el que s'explicava podria resumir-se en les fantasies del mascle celtibèric. Oi, Clara Ardèvol?
Doncs sí, Montse.
Un senyor que havia viscut gairebé 40 anys de franquisme, afamat d'erotisme i de cuixa. Els senyors de les pel·lis del Destape s'ho feien amb la veïna, amb la secretària, amb la minyona, important, eh?, la qüestió de classe, sí. I si no, amb senyores estrangeres. I si tot això fallava, sempre tenien moltes amants a la seva disposició perquè les seves senyores havien d'estar tancades a la cuina, com havia de ser una senyora catòlica, apostòlica i romana d'aquell moment. Clara Ardèvol, tu que parles de cada setmana de capítols de la sexualitat femenina, avui anem en aquesta època, oi?
Sí, a Espanya, mitjans dels 70, no? El Destape, el cinema del Destape, que d'alguna manera és símbol de tot el que ens va passar amb la revolució sexual, no? Perquè per una banda vam guanyar molts drets, moltes llibertats, no tornaríem enrere, no? Però per l'altra, amb algunes coses, diguem que ens van entabanar una mica. Clar, directament es va relacionar democràcia amb nu femení, amb nu masculí, diguem que no, i es va vendre sovint com a una cosa progressista, no? que el cos de la dona es convertís en un reclam.
I per què estem parlant de tot això? També hi ha una excusa d'actualitat, perquè aquests dies s'estrena una docusèrie, un documental sobre Nadiuska, que va ser una d'aquelles actrius més famoses del Destape, que va passar de ser una reina a guanyar milions de pessetes del moment, de tenir amistats molt poderoses, a directament doncs, a viure en psiquiàtrics, a viure al carrer i amb una vida molt difícil. Volem fer un repàs per tot aquest món, com dèiem amb això, amb aquest tuf de democràcia, una mica de transició que no acaba de cicatritzar.
Exacte. Clar, cal dir, però, que abans de morir Franco i començar a destapar senyores compulsivament, ja va sortir alguna pel·lícula en què s'intuïa per on aniria la cosa. El que serien els precedents, d'acord? Perquè per crear un cinema, primer s'ha de crear un heroi.
Los Latin Lovers tenemos mucho cartel y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo.
Clar que sí, Manolo. Manolo què?
Manolo la Nuit, que és una pel·lícula protagonitzada per Alfredo Landa, evidentment, fent de mascle ibèric al 73.
Amb molt de pèl al pit, eh?
Sempre. Molt. Cada dia un amor busco para mí.
Cada dia un amor busco para mí. És aquella mítica escena en què aquest senyor normal i corrent suposadament resultava molt atractiu per les sueques que van a les platges espanyoles. Clarament, jo penso que el Destape, no sé com ho veus, Clara, tenia una vocació colonialista, però en aquest cas cap als països nòrdics.
Sí, a les sueques era una obsessió que va donar per moltes pel·lícules.
Exacte.
Clar, al 75, Mort Franco, ens situem, s'acaba la censura, no cal anar a Perpinyà a mirar senyores despullades, i en poc temps hi ha una acumulació de pel·lícules d'aquesta mena. Però vaja, tot això s'acaba de rematar i no sé si et sonarà el setembre del 76 amb la mítica portada d'interviu de la Marisol.
Jo no havia nascut encara.
Bueno, però no sé si coneixes el referent.
Sí, sí, sí.
Tenia molta tela a la portada. Marisol, desnuda i joven, deia, i va ser supervendes. Però cal dir, i això es diu poc, que va ser publicada sense el consentiment de l'artista que s'havia fet aquelles fotos 6 anys enrere.
Per cert, que si teniu records d'aquesta època del Destape, em faria molta il·lusió que truquéssiu al 93-201-7474. Expliqueu-nos coses. Com ho recordeu, allò? Jo recordo aquelles tardes de dissabte a la tarda veient aquelles pel·lícules i no entenent res. A vegades hi havia dos rombos, i em diuen, cap a dormir, cap a dormir. (Fixi) 93207474, si ens voleu explicar les vostres històries sobre el Destape. Potser hi ha alguna actriu que ens estigui sentint d'aquella època, seria molt interessant. Doncs tots tenim al cap molts d'aquells actors de les pel·lícules. Landa, Esteso, Pajares, José Luis López Vázquez... No passa el mateix amb les dones, eh? Quan comences a pensar en la llista, no et surt tan clara. Es volien nus i d'alguna manera els cossos d'aquelles dones eren intercanviables. Tot i així va haver-hi grans actrius, però que no van ser respectades pel seu ofici. No tot el que es venia com a llibertat realment ho era, i algunes diríem que van, no sé si pagar aquell atreviment, no? I de noms, tenim, per exemple, la Nadiuska, com dèiem abans, Amparo Muñoz, María José Cantudo, Agatha Lys, Susana Estrada, Victoria Vera, Bàrbara Rey, Sílvia Tortosa i Mònica Randall van ser algunes d'elles. Però una de les més estimades, catalana, que l'altre dia la vam anar a veure, és la Teresa Gimpera, actriu i model, molt estimada a casa nostra. Vam parlar amb ella i li vam preguntar pel record que té d'aquesta època. Ara ho sentirem. Tantas veces recorriste tantas veces mi cuerpo con tus manos. Tantas veces recorriste tantas veces mi cara con tus labios. Tantas horas, estuvimos tantas horas. Amb la Teresa Gimpera podríem estar hores parlant de tota la seva biografia, però avui hem vingut a parlar a casa seva de les pel·lícules del Destape, que és el tema que ens ocupa avui. Jo sé que hi va haver un punt de la teva vida que vas dir... Deixo el cine per això, perquè n'estic farta d'ensenyar el cul.
Sí.
Explica'm per què.
Sí,
això.
Sí, perquè va ser... Mira, jo he anat molt a platges nudistes, vull dir, no tinc vergonya d'anar despullat. Però, clar, quan t'has de despullar, per exemple, el rodatge d'una pel·lícula, per l'argument que sigui, i és una cosa molt diferent, vull dir, que ja saps per què es fa allò, no? És perquè eròticament, doncs, et vegin coses. I això va ser una vegada vaig dir, s'ha acabat. Perquè ja tenia 40 anys i llavors estàs tu que haig d'ensenyar el cul per treballar. És una vergonya, no? I ho vaig deixar córrer. Vaig deixar el cine en aquell moment durant una temporada. I a més, saps què passa? Que quan tu ets una actriu o un actor, esclar, et donen un guió. Llavors tu te'l llegeixes. És com llegir un llibre o veure la pel·lícula, no? Que tu te'l fas de la teva manera i la pel·lícula després veus que no és allò que tu t'has imaginat. I els guions és igual, no? Perquè hi ha guions que bé, que hi ha unes petites coses que sembla, però llavors el director hi posa el que
vol.
La
salsa.
I me'n recordo una pel·lícula que vaig fer, una de les últimes aquestes, que li deia, escolta'm, és que això no, eh? Diu, no et preocupis, que després ho tallo. Allò típic que et diuen, no te preocupes, Teresa, que esto luego lo corto. Me'n vaig a Madrid a doblar-me i no es havia tallat. I clar, llavors ja va ser... Vaig dir, bueno, s'ha acabat.
S'ha acabat, a més, em prenen el pèl, no? La meva paraula sembla que no valgui.
No, i a més, és que sembla que ho facis per vergonya i no és això, és perquè els guions eren, diguem-ne, estúpids, no? Estúpids perquè algú es pogués... Perquè, doncs, jo estava casada ja i tenia un amant que no sé què i que, bueno... històries d'aquestes.
Això era molt típic, això de... podríem dir que es repetien estereotips del que volien creure que hi havia la societat espanyola, no? El senyor que té una querida, que amb la querida fa moltes coses però a casa seva es mor de gana,
sí,
no?
Sí,
tot aquest imaginari.
Sí, sí, perquè en aquell moment, esclar, els homes eren els que manaven amb tot. On ens deixàvem manar. No, no, i després em vaig fer una que moria al final perquè resulta que em quedava embarassada del meu cap, d'allà on treballava.
Clar, i t'havien de castigar moralment.
Això no podia ser, i llavors al final me'n recordo que tot l'equip va acabar plorant perquè, clar, era amb la música de Nadal de fons, jo dins d'una ambulància i morint-me, esclar, però sempre havia d'acabar així, no?
Sí, si eres la pecadora, diguéssim, havies
de
morir.
Sí, i a més la culpa sempre era nostra, vull dir, el caure en una temptació d'un home, vull dir, que eren ells els que et buscaven, però bueno.
De tota manera, clar, vas fer moltes pel·lícules d'aquestes i al final vas decidir que no, però com recordes els inicis? Tu, la primera vegada que et diuen, escolta, despulla't, no?
Bueno, és que no et diuen despulla't, eh? Ah. El que passa és que baixa't el tirar, que ensenyis les cames, vull dir, comencen així, saps? I al final, doncs, un pit, o... Saps?
I com ho recordes, tu? És a dir, com a dona, en aquell moment, dient, què m'està dient aquest?
És que tota l'època, sobretot el cine que es feia aquí a Madrid, no? Perquè era Madrid, sobretot, era un cine molt, em sap greu dir-ho, però una espanyolada, no? Perquè tots sempre els homes i el jefe que s'enamorava de la
mecanògrafa. Visca els tòpics, que, no?
Sí, eren uns guions... Si jo acabava una pel·lícula el dissabte i en començava una el dilluns, per això a vegades em truquen perquè volen saber alguna d'una pel·lícula i envieu-me-la perquè no me'n recordo.
De tota manera, t'he sentit a dir després, tot i que dius que vas deixar una mica el cine per això, que ara ho tornes a mirar aquelles pel·lícules i les veus d'una altra manera i te n'adones que d'alguna manera, no sé si conscient o inconscient, vau canviar una mica la moral, podríem dir, catòlica, apostòlica, romana d'Espanya. Aquestes dones...
Sí, és clar, vull dir, va començar, doncs, amb la... Com es deia, la primera que es va despullar, que va tenir molt de nom, que ara està malalta, com...
La Nadiuska?
La Nadiuska, que la Nadiuska va ser famosa per això. I clar, llavors, doncs, totes les altres havien de... Encara que no els agradés, ho havien d'intentar, no? Però jo no crec que això... Jo el que sí dic a vegades que els arguments de les pel·lícules d'aquella època, doncs, era una mica el resum de com era el país en aquell moment, no?
Però sí que penses que, d'alguna manera, sense voler-ho, vau trencar els estereotips que hi havia sobre la dona a Espanya, o no?
Jo, mentre ho feia, no pensava en això, en el que jo, a l'època aquella, podíem ajudar a que ens veiéssim més normal. No se'm va acudir. A mi el que ho trobava una tonteria.
Jo quiero sentir lo que ayer sentí cuando nos vimos
parlem molt del Me Too i dels directors, per exemple, o dels productors que abusen de les actrius, no? Ai. Tu creus que moltes coses d'aquelles que vas viure serien dignes de denúncia?
No.
O no tu, no, però algunes, no, perquè, companyes?
Perquè a mi m'ha passat una cosa que crec que he tingut molta sort. Vull dir, jo els veig venir, la gent. I llavors, si un director em comença... Un dia un que anava fent així i així, li vaig dir, no cal que em toquis, digue'm què vols que faci o què vols que, on vols que vagi, i ja està.
Veient totes aquestes dones que estaven en el Destape, les actrius,
sí,
quan s'han fet documentals i tot, algunes parlen de que fins i tot els hi deien si es volien embolicar en famosos, és a dir, que les portaven a les festes perquè s'emboliquessin en famosos. A la Nadiuska i d'altres diuen que fins i tot, vull dir, els van trucar de la Casa Real, no? Tu això ho vas viure d'alguna manera?
No, no. És que ja t'he dit, jo ho vaig venir tot, vull dir, a mi van fer, vaig ser Lady Europa, i el senyor que ho portava era un italià. Bueno, venia des d'Itàlia. I és que el Lady Europa, pues, havia d'anar a Itàlia i no sé què, i premsa. I me'n recordo que el dia que vaig arribar, vaig al despatx d'aquest senyor i em presenta a la taula, hi havia tot una estesa de roba interior negra. I em diu, això és un per cada nit. I clar, vaig dir, escolti'm, dic, jo vaig vestida per sota com jo vull. Esclar, jo sé reaccionar. Ara, si li dic, doncs me'n poso aquest. Entens? Vull dir, el que passa que potser o són molt, molt més joves o són molt menys... o tenen por això de no treballar, entens? I llavors me recordo que allà l'endemà vaig agafar un avió i me'n vaig anar. El vaig deixar plantar, llavors va tornar a trucar i llavors la cosa ja es va... Clar, per què? Perquè a mi que em comencés a dir... I quan, perquè la primera nit em va portar a sopar. I llavors a sopar, vam ballar i no sé què, i llavors al final ja anàvem arribant a l'hotel i al final em va dir quant costava jo. I em va pessigar. I llavors me recordo que vaig trucar al Craig, que estava a Roma, i dic,
el teu home,
envia'm un bitllet que demà me'n vaig anar.
Però si ho penses ara, o sigui, tu perquè els deus tenir ben posats, però és bèstia això.
No, i potser perquè jo també tenia una educació diferent. Pensa que aquí als anys 60 vam fer un canvi brutal, les dones, comparat amb això a Madrid, per exemple, en aquell moment. Perquè aquí amb el Boccaccio i tot allò vam fer un moviment. O sigui, que ho teníem ja bastant vist, tot això, no?
Si parlem de les pel·lis del Destape, per això no... Els teus companys homes ho vivien molt diferent, perquè els teus companys homes no sabien de despullar, no? O sigui, que les situacions eren molt diferents.
No he fet mai una pel·lícula que l'home es despullés. No, potser d'esquena. Allò, sí una que ja estava casada i venia un tio guapo i tant, em sembla que sortia d'esquena, que se li veia tota la musculatura, allò així.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo.
De la mateixa pel·lícula, diuen que també a vegades, moltes vegades, se'n feien dos versions,
sí,
no?
Sí, jo vaig treballar amb un director, que ara no me'n recordo, que feia tres versions de la pel·lícula. Una per Espanya, una per França i l'altra per més amunt encara.
I això volia dir cobrar tres vegades o què?
No, tu no sabies el que, perquè et feia repetir allò d'una altra manera. Clar, vull dir, no ho saps, això. Però sí, aquest era famós. Vaig fer només una pel·lícula i és molt bé. A més, a París, o sigui que no va passar res.
Cap queixa. Pagaven bé en l'època del Destape o no?
És que jo no tinc ni idea del que es cobra ara. És clar, jo en aquella època cobraves tant per fer la feina i ja està.
Però pagaven més per aquestes pel·lícules que hi havia nus o no?
Ai, no.
No tens aquesta sensació. No et vas forrar. No et vas forrar amb això.
No, és que ni me'n recordo. És clar, el treballar tant, doncs guanyava diners, però vull dir que si et hagués de dir ara què em pagaven, no ho sé. No me'n recordo.
Vas fer amigues en aquesta època? Altres actrius que parlàveu una mica de la situació? Ho dic perquè ara parlàvem, per exemple, de Nadiuska, sí, i de totes aquestes dones. Vas conèixer aquestes dones? Teníeu contacte entre vosaltres?
No, jo normalment les altres actrius que he treballat amb ella, doncs sempre he sigut... Jo era sempre com un objecte de gelosia per elles. Em veien i, per exemple, una em va dir, i tu quanto mides? Digo, jo, 1,72, sin zapatos. Dice, pues jo mido igual. I resulta que era molt més baixa que jo. Vull dir, sempre anaven aquests...
És que amb aquestes pintes de rossa, estupenda.
No, però a més és la veritat. Llavors sempre el que notava era com... que tenien com una mica de... saps, amb la Sara Montiel, que vaig fer una pel·lícula aquesta, bueno, no, allò de, quan tu fas un diàleg, per exemple, la càmera està primer en tu i després en mi, no? Doncs quan teníem un diàleg, ella se n'anava i em deixava contra la paret parlant. O sigui, que ja et dic que, bueno, vull dir, t'has d'acostumar a moltes coses.
Clar, també era un moment en què el teu cos, d'alguna manera, tot i que tu eres una actriu i que ja havies fet moltes pel·lícules, era com un reclam. No sé com ho vivies.
Bueno, és que
això,
jo vaig començar per casualitat. Jo sempre dic que la meva vida ha sigut una casualitat. Jo no havia pensat mai fer de model ni... I vaig fer una foto que el meu marit treballava amb un Sergi Barral i va dir, la teva dona es aniria bé per una foto. I vaig fer aquella foto i d'allà va sortir la feina, però sense... No he tingut mai ni mànager ni res, vull dir... Va anar sortint espontani i tot, i d'allà va sortir el cine, clar. Jo el record que tinc, així ara a distància molt llarga, que eren uns nusos molt lletjos. Perquè el cos, vull dir, té moltes maneres de retratar-lo i moltes maneres de tu posar-te, que sigui més bonic, menys bonic, el que saps que està més bé cap allà i el que no cap allà. I jo el record que tinc ara és de lleig tot. Era, no era gens, per mi, ni eròtic, vull dir. Era com que la plantaven allà i, clar, ella devia estar molt, molt nerviosa o el que sigui, estava encongida.
I amb els actors? Com era la relació amb els actors homes? Bueno, quan estaves en una escena d'aquestes? Bueno, realment hi havia respecte?
Els actors sempre els he... Bueno, el que passa que després em vaig casar amb un actor, que el vaig conèixer en una pel·lícula, o sigui que això tampoc... Però vaig treballar amb molts actors que algú s'hi feia una mica a Itàlia, un italià, que allò que et conviden a sopar, no? I quan et conviden a sopar dic, ai, 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 que aquí hi ha alguna cosa. I sí, llavors a casa seva. I llavors, clar, el que volia. I llavors quan ho vaig descobrir dic, mira, escolta'm, saps què? Que me'n vaig. O sigui que...
Jo parlo fent escenes, eh?
No, fent escenes, no. Fent escenes normalment s'està molt, molt sèrio, vull dir, hi ha un director, hi ha molta gent que t'està mirant, les llums, on tens la càmera, vull dir... Bueno, almenys jo no m'he trobat en cap cas així, vull dir que no... Fan la feina i s'acaben i ja està, i cada un se'n va a casa seva.
Aquest cine de Destape en algun moment també s'ha venut com progressista. Diries que ho era, progressista? O era una camama, això?
Home, en aquell moment, és que estem parlant dels anys 60-70. En aquell moment es devien pensar que era progressista, però ara el trobes ridícul pensant-ho ara, no? És que han passat molts anys.
Vas sentir en algun moment, no sé si dir la paraula estigma, que potser és molt forta, però sí una mica de que el fet de fer aquelles pel·lícules t'havien marcat d'alguna manera i que no et deixaria fer altres coses?
No, això no ho vaig pensar mai. No, perquè, per sort, sempre he dit el mateix, vull dir, he tingut tanta feina que no he hagut d'anar a demanar mai, que m'entens? Uh-huh. Precisament quan vaig deixar de fer cinema vaig anar a Begur, vaig muntar un restaurant i vaig fer... Llavors feia un programa de televisió, clar. Però vull dir que no el trobo faltar, fer cine. Bueno, fer cine. Té una pel·lícula fantàstica amb un director fantàstic, clar que sí, però
fer Destape potser
per
no.
Per fer allò que feia i sobretot parlant del Destape ni pensar-ho.
Doncs escolta, Teresa Gimpera, moltíssimes gràcies. Escolta'm, per rebre'ns.
Moltes gràcies per haver vingut a la meva nova casa.
Molt bé, Teresa, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Merci.
Moltes gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Loca, por tus besos y tu boca, loca, pues te vivo gota a gota, loca. Y me seco un poco cada día. Loca.
Què, Clara Ardèvol, què et sembla aquesta banda sonora?
Molt fan d'aquestes cançons.
Home, meravelloses aquestes cançons. Estem fent un cachitos avui, aquí,
sí,
a les dones i els dies.
Sí, sí.
Ja heu sentit que la Gimpera va plegar d'aquell cinema dels 70 perquè es va fartar d'ensenyar el cul, però d'alguna manera, potser, no conscient, va canviar la moral del país, jo penso. No sé com ho veus tu.
En part, sí. Parlem d'una cosa una mica ambivalent, també, no? Però ja hem vist com es tractava les actrius, és una cosa molt important, pesava una doble moral molt important sobre elles, una idea molt hipòcrita de llibertat, aquesta cosa de val, despulla't, però si ets atractiva, si és per benefici masculí, i tot i que sigui per benefici masculí, jo t'assenyalaré pel fet de despullar-te, una cosa bastant contradictòria, no? L'Eva Vizcarra ha dirigit el documental Mujeres sin censura sobre les actrius d'aquest cinema i teatre i diu que això era una de les coses més dures.
¿Cómo se hacía un cine tan malo, pero la gente iba tanta gente a verlo? ¿Vale? Era lo que me parecía muy hipócrita, ¿no? Se estaba criticando a estas mujeres que en un momento determinado no veían ninguna maldad en desnudarse. Tenían un espíritu muy libre, que luego se dieron cuenta, había una serie de carga social que no se había olvidado. O sea, en el teatro, María José Goyán es que les tiraban piedras. Las amenazaban, las llamaban por teléfono y les decían te voy a matar. Tenían problemas con sus familias, tenían problemas en su barrio porque se desnudaban.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do això que ens expliquen. Per cert, que tenim un oient, el Josep Lluís d'Horta, que el tenim al telèfon, pobre, que no sé si li ha caigut l'orella de l'estona que fa que està esperant.
No soc gens pobre, soc ric de bones
entrevistes
i bon programa, eh?
Moltes gràcies. Què ens volies explicar? Tu tens algun record de les pel·lícules del Destape o no?
Per suposat, sense allargar-me massa perquè el programa ha de durar més que jo, la meva intervenció.
Gràcies.
Vull referir-me que sí, l'he viscut en intensitat la pel·lícula del Destape perquè, mira, jo no sé que la Teresa Gimpera, la gran Teresa Gimpera, hagi explicat aquestes anècdotes del Destape. Uh-huh. Ho sé tan bé com que l'he viscut en paral·lel a ella, hi ha molta gent que ho ha viscut. Com no hi ha educació sexual, no hi ha la assignatura de sexologia a Espanya, quan va entrar la moda franca i van obrir els cines S primer i després X, primer S... Uh-huh. I el signe és, inclús et puc dir, que li he dit a la noia que m'ha tocat, que jo en un viatge a París vaig estar veient una pel·lícula a Perpinyà, que la gent anava a fer cues per veure pel·lícules a Perpinyà.
Sí.
I què passava llavors? Pues que va ser l'educació sexual que teníem. I com l'educació sexual ens l'ensenyen en unes pel·lícules, que primer les fesses són molt innocentes, pensant una mica de pit, una mica de cuixa, i llavors vindran les equis que ja ho ensenyen tot, i fins i tot perversions.
Clar, però veníem d'aquesta educació, que era una mica així d'estar per casa. Llavors, clar, quan va veure allò de Perpinyà no ens ho crèiem. M'ha dit la Carla Verdés, que és la nostra productora, que vas conèixer Ocaña.
Vaig conèixer Ocaña, la Cristalí, i jo vaig estar a les Jornades Llibertades, jo era amic del Pau Riu, el Pau Descansi.
Mhm. Doncs
i conec molta gent famosa, el Mario Serra, a Roser Contadila, que és d'aquí a Horta. He sigut youtuber de 65.000 seguidors i vindes de 2.000 visites.
Doncs escolta, Josep Lluís, gràcies per explicar-nos tot això.
Per tant, dient-te que jo ho he viscut i que em sembla deplorable que l'educació sexual l'ensenyen a les escoles i que haguem d'explicar contes de la Mare del Foc, de pel·lícules de l'Estesa Pajares, que són deplorables. Ho deixaria aquí fins la propera intervenció meva i que m'ha d'estar
molt bé. Doncs moltes gràcies.
Sexualitat.
Merci.
De guapa.
Continuem parlant del Destape aquí a Les Dones i els Dies, eh? Avui ens està quedant un programa així...
Molt complet.
Molt del 76. Com veníem ja de la investidura, tot va bé. Escolta'm, sentíem a l'Eva Vizcarra, justament, aquesta dona, criticant, doncs, lo malament que ho passaven aquestes dones, que per una banda els diuen, sí, no passa res, sí, estem en plena democràcia ja i tal, podeu ensenyar pit cuixa, però en realitat... estaven maltractades per la seva família i per tot l'entorn. No?
Aquí, aquesta doble moral, no? I també aquesta divisió que encara dura una mica entre les dones mares, santes, esposes, les dones respectables per una banda i les considerades les putes per una altra. De fet, repassant carreres i biografies, no veiem que una mica això és el que li passava a la Nadiuska.
Sí, que ara hi ha aquesta docusèrie que dèiem que fan a 3 Media Player i ella era l'estrella absoluta del Destape per aquesta bellesa estrangera, alemanya, va crear un personatge perquè després resulta que la seva biografia era una altra, però bé, la cosa és que era una deessa amb què tothom volia estar amb ella, però amb els anys va convertir-se en un àngel caigut. A la docusèrie, aquesta de 3 Media Player, s'explica que va ser amant del rei emèrit, que després la va deixar per anar-se'n amb Bàrbara Rey, atenció, i després va caure en l'oblit i s'ha de dir que es van aprofitar d'ella, la van enganyar, la van tractar malament i ha acabat tota la seva vida, vaja, entre vivint al carrer i en psiquiàtrics. Vull dir que la van fer per a Boja, clarament.
Sí, en casa aïllada en aquest rol de dona de vida alegre que es deia, no? Ens ho explica la Valeria Vegas, que ha dirigit el documental, l'Enigma Nadiuska, que s'acaba d'estrenar a 3Player.
Nunca la veíamos haciendo de madre de familia, nunca se la vio haciendo de esposa, de vecina perfecta, de futura casadera. Siempre eran estos personajes que venían a mostrar en clave de comedia, a veces también en clave de drama, pues la historia de chicas descarriadas que necesitaban redimirse. Se creyó que la ficción era parte de su vida y eso no le vino bien quizás con el paso del tiempo porque la encasilló, la etiquetó demasiado cuando llegaron los nuevos tiempos.
Vaja, que dones que ho van passar malament, que tenien tot allò per triomfar, però la cosa es va complicar moltíssim, eh?
Sí, hi havia aquests estereotips, les dones apareixien com a submises, moltes vegades el seu cos arribava a patir violència, no? També en les pel·lícules, fins i tot a les pel·lícules còmiques vèiem agressions.
Cristina, te traigo afrodisíacos y un porro.
Oh, eres tú, Pedro, mi amor.
Con que tu amor, eh?
Cariño.
Toma, la novia del señor. Le haré la respiración boca a boca.
Això que sentíem era Playboy en paro de l'any 84, protagonitzada per l'Andrés Pajares, i sentíem un soroll.
Sí, un soroll molt gran. El que passa és que l'actor deixa inconscient d'un cop al cap a l'actriu, no? I tot queda justificat així com la comicitat, com que fa gràcia. I bé, en algunes altres pel·lícules fins i tot es banalitzava amb la violació.
¡Mi honra! ¡Has destrozado mi honra!
La tuya precisamente no. ¿Pero qué te ha hecho, desgraciada?
¡Me ha violado!
¿Cómo? Pero muy poco, ¿eh? Casi nada.
¡Cachondeo encima! ¡Mi escopeta! ¿Dónde está mi escopeta?
¡Floro, no te pierdas! Si él se quiere casar conmigo, ¿verdad, Agapito?
Mujer, tanto como casarme, reza lo que sepas. Si quiero, si otorgo, si acepto. ¡Ya es tarde! ¡Has deshonrado los bellotos!
Això és Los Energéticos de l'any 79, que el que estem veient és que una dona té relacions fora del matrimoni.
Sí, el seu germà s'enfada moltíssim i entra en absoluta
fúria. Però a mi el que em sembla fortíssim d'això és que no li importa si l'han violat, el que importa és que l'han deshonrat a ell. O sigui, sempre ells són els protagonistes.
Sempre.
És flipant, això,
això no falla.
Em deixa morta. Les trames, vaja, eren complexíssimes. Tenien moltes trames, molts personatges, però al final era allò, el mascle sapastre, però bon noi.
Sempre entranyables,
que aniria
els homes,
a salvar les dones.
Poc atractius, desastre, però entranyables, i amb aventures relacionades amb el sexe, perquè tenen molta la sexualitat, direm, molt activa, però sovint amb aquesta cosa de moralina de bé, però el millor és quedar-te amb la teva dona a casa.
Clar que sí.
Aquest missatge conservador.
Mira, esta es la enfermera que me cuida. Se llama Rosa Arbeteta. Pero todo el mundo la llama Rosa Arbeteta, la de las... Vamos, que se llama Rosa.
Tot supercomplex sempre en aquestes trames, ja ho veieu. Moltes de les situacions que es vivien als rodatges haguessin encès, ho dèiem abans amb la Teresa Gimpera, un Me Too, però en aquell moment ni ells ni elles eren capaços de veure-ho, tot això.
Clar, no tenien les eines, potser no identificaven les violències, s'estaven també jugant la feina, no? Y de fet fins i tot no les haguessin pres seriosament.
Ellos en calzoncillos y la señora repitiendo secuencias desnuda una y otra vez. Y el director les tiraba de la sábana para que se les vieran los pechos. Que llegaban a los rodajes y se cambiaban los guiones. Que de repente se las manipulaba porque se las metía en una cama y se metía el director y le decía de repente al actor, tú haz lo mismo que hago yo, y las manoseaba. Cuando acabaron de hacer películas, las llamaban madames para prostituirse. O sea, fue terrible.
Això que comentava l'Eva és important. Moltes van viure doncs, agressions sexuals i assetjament de tota mena.
I clar, també ens hauríem de preguntar, no, què és el que hagués dit la gent si ho haguessin dit en aquell moment com passa ara.
La sociedad de ese momento, incluso la de ahora o hasta hace unos años, piensa, pues esta mujer que va a reivindicar si ha posado para interview o si se ha hecho publicidad desnuda en la revista Fotogramas, porque es lo que había, es decir, era la única manera que ellas podían hacerse promoción y eso hacía que se las juzgase con una intención un poco dañina y no se las tomase en serio.
Clar, i el pitjor va arribar quan a mitjans dels 80 van passar de moda aquestes pel·lícules per començar a veure nus. Ja podies anar a veure pel·lícules pornogràfiques i algunes d'aquestes artistes van quedar en l'oblit.
Porque llegaron los 80 y porque había directores que estaban haciendo todo tipo de cine y porque la sociedad cambiaba, se habían olvidado de ellas. se sintieron como apartadas, salvo Teresa y Impera. El resto no querían acordarse de nada.
Cada vez que le doy placer a mi sexo,
parlàvem de l'oblit, però no només en l'oblit, eh? Sinó que van passar moltes altres coses.
Cuando se cambió de década, las fueron apartando, no las tuvieron en cuenta, a los hombres sí, porque ellos también salían en esas películas, aunque no se desnudasen. López Vázquez, Alfredo Landa, Pepe Sacristán, pero ellos pedían reciclarse y ellas se las iba apartando porque estaban mucho más etiquetadas. Incluso te diría como que han tenido que arrastrar cierta culpabilidad de la factura de esas películas. La culpa al final, pues si es mala, será del productor, del guionista o del director.
De fet, el cas de Nadiuska era un dels més evidents en això que comentava, no? De sobte va desaparèixer, no va fer cap pel·lícula del 84 al 97 i va acabar vivint al carrer, com deies abans. Això s'explica per diversos motius, però cal recordar que ella havia tingut una relació amb el seu representant, que era Damià Raval.
El seu representant, gairebé no eren representants, eren esclavistes, de la manera que treballaven i de manera que feien negoci. Aconseguien agafar aquestes noies i aprofitar-se d'elles, però fins a l'últim nivell. Eren els seus proxenetes.
Totalment, sí. I va acabar portant-li molts problemes.
Ese representante poderoso que le abría puertas se las empieza a cerrar cuando ella rompe sentimentalmente con él. Luego ocurre también que invierte su dinero, lo invierte en negocios porque tiene relaciones sentimentales que ella, pues, por una cuestión de verse protegida o buscando, bueno, algo paternal, pues invirtió donde no tenía que invertir y se fue arruinando poco a poco en el tiempo. Cuando llegamos a la década de los 90, vuelve a invertir por tercera vez en un negocio que nadie conocía, ¿no? Y que se desvela en la serie documental, donde la engaña. Peña sus joyas, sus últimos dineros, y obviamente esto es una estocada final que le va dejando huella.
Això ho podreu veure tot en aquesta docu-sèrie, en aquesta sèrie que estan fent a 3Player, que és una plataforma d'aquestes com Netflix i d'altres, que és de pagament, però és molt barata, o sigui, no estic fent propaganda, eh? Vull dir, val menys de 5 euros al mes. Jo crec que val la pena perquè és una bona història per saber com era Espanya, com ha evolucionat, i sembla que parla del cinema del Testape, però parla de moltes altres coses. Ha estat una mica l'excusa per parlar de tot
totalment.
Això, no?
Sí, i dic que en molts casos, a les mal anomenades, no, muses del Testape van ser oblidades i maltractades, per això la Valèria i l'Eva en els documentals han volgut dignificar-les, tant a les conegudes com les invisibles, no? Van aguantar molt, van ser valentes i, evidentment, remarcar, no? En aquells anys també hi va avenços i sense aquestes dones doncs segurament algunes llibertats no s'haguessin guanyat.
Doncs volem reivindicar la llibertat de fer mal cos el que volguessin, elles ho volien fer, però per desgràcia, masses vegades doncs se les va valorar només per això, per ensenyar el cul, però ara estem parlant d'elles i alguna cosa s'ha mogut. Clara Ardèvol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 11 de la nit.
I Montse Virgili, un equip fantàstic, eh? Això s'ha d'explicar. Ho ha de saber Catalunya, això. Doncs arriba el moment de parlar d'art. Avui hem parlat de Destape. El Destape també és un art.
Totalment.
Però l'art personificat d'aquesta casa és Anna Maria Endevert, la nostra historiadora de l'art, formadora, educadora, professora de l'Escola d'Art de Tarragona, que ens ve a parlar sempre d'art en aquesta casa i ens agrada molt. I avui, per ja tocar temes controvertits, passem del José Luis López Vázquez a Picasso. Dos senyors amb bigoti.
Sí, sí, ens ho hem de treure de sobre, això ja, Montse. Hem de treure el tema de Picasso.
L'havíem de fer avui. Sí, avui era un dia per fer-lo. Sí. Escolta, però és una mica trampa, perquè en un programa de dones tu no vols parlar de Picasso.
No, sí que ho començarem per Picasso, però no et vull parlar de Picasso, evidentment que no. Et venia a preguntar si saps què hi ha davant del Guernica, que és com un dels quadres més icònics del nostre amic Picasso.
Davant?
Sí, davant.
No, no ho sé, no me'n recordo.
Però el Guernica...
Jo sé que em va aclaparar quan el vaig veure al Guernica.
Veritat que sí, i no et vas girar.
I no vaig dir aquella cosa que deien en aquella sèrie de TV3, de me l'imaginava més gran, perquè me l'imaginava més petit, t'he de dir.
Impacte és una peça supergran, és una peça que va crear molt impacte. L'any 37 estava en plena guerra civil, tothom quan entra a la sala es queda com tu, es queda supercatatònica veient el Guernica, però ningú es dona la volta a veure què hi ha davant del Guernica.
Home, jo crec que l'habitació ja et disposa perquè tu miris cap al Guernica, no el que hi ha davant de Guernica.
Ja, però és que resulta que davant del
Guernica... Que m'he perdut algú gros,
sí,
eh?
Sí.
Que m'he perdut, a veure.
Sí, resulta que t'has perdut algú gros. Resulta que t'has perdut unes fotos super interessants que va fer una fotògrafa que es deia Dora Maar. Clar, aquest any parlem tant de Picasso perquè fa 50 anys que es va morir. Aquest home ja, vull dir, n'hem parlat fins la sacietat i més que n'estem parlant. Però és que resulta que hi ha més vida més enllà de Picasso. I quan parlem del Guernica, no parlem mai de les fotos que va fer Dora Maar del Guernica. La Dora Maar era una fotògrafa, era intel·lectual, era antifeixista, era pintora, va néixer l'any 1907 a París i entre totes aquestes coses, durant un període de la seva vida, també va ser parella de Picasso. Es portaven bastant de temps, va començar la relació que ella tenia...
Bastants anys, vols dir, no?
Sí.
Has estat molt fineta amb això del temps.
Sí.
Portaven un Pantocràtor i tres.
Sí, imagina't.
Tres segles,
sí, una mica. Ella no tenia ni 30 anys i ell en tenia 55. Van estar gairebé 10 anys junts. Ella va ser qui va convèncer Picasso que fes el Guernica perquè no ho tenia massa clar. I fixa't que bé que li va anar. Imagina't.
Un bon consell.
Sí, era un encàrrec que li havia fet el govern de la República a Picasso i no ho tenia clar, i ella el va convèncer. I no només això, sinó que va fer una cosa que les persones que ens dediquem a parlar d'art ens ha anat fantàstic, que és retratar tot el procés de creació del Guernica. Llavors, aquestes fotografies són genials perquè és com, no sé, és com saber per què els macarrons de la Padrina surten tan bons. És com saber el secret d'una obra
d'art. El secret de tot.
Sí, sí. Va ser un gran encert.
M'explicaràs per què surten tan bons els macarrons de la...
No, perquè encara no ho he pillat.
Encara no ho has
pillat,
eh?
Crec que puc parlar millor del Picasso que del Guernica que de macarrons.
Potser hem d'anar a algú que faci fotos al procés, no?
Podria ser, sí. Doncs Dona Maar, com t'anava dient, va fer aquestes fotografies que es van publicar a una revista molt famosa d'art i que ens han ajudat moltíssim a entendre una obra d'art tan icònica per parlar... que parla de guerra en un moment, jo sempre ho dic, que és supervigent encara, el Guernica, per motius més que obvis. I on estan les fotos de la Dora Maar, Montse?
On estan? T'he de preguntar, vols que posem música per fer una mica d'intriga?
Sí, sí, que m'envelo molt. Sí.
Intriga?
Vinga.
Mira, aquesta cançó de la Marlena Shaw ens va perfecta perquè es diu Woman in the Ghetto. Va néixer i créixer al ghetto. I una mica la Dora Maar podria dir el mateix, pensant en la relació que tenia amb Picasso.
Mira, diria que no va néixer i créixer al ghetto, sinó que va acabar al ghetto. Anem per parts. On estan les fotografies, en concret, del procés de creació del Guernica? Doncs estan davant del Guernica. Estan al Reina Sofia, en el museu, i estan davant. I és espectacular quan hi entres, perquè tothom li passa el que... A mi també em va passar, eh? No passa res.
No
vull renyar aquest país que no s'ha fixat mai en aquestes fotos. Tothom, quan entra a la sala, mira el Guernica, perquè és que és molt gran, fa 8 metres de llarg, és que és normal. Però darrere, si la gent es dona la volta...
Sí. Ja us convidem que aneu al Reina Sofia i que us gireu.
I que li doneu el cul al Guernica i la cara a la Dora Maar. I llavors entendreu la complexitat de tot plegat. Clar, ningú fa això, perquè tothom es queda tan meravellat amb el Guernica que no es donen la volta i llavors deixen per descobrir una artista espectacular que jo sempre dic que hauria de ser obligatòria sempre que parlem de fotografia, perquè ella va ser de les primeres que va fer fotomuntatges, fotografia de moda, fotografia de publicitat artística, tenia una gran influència del surrealisme, però no ens en recordem d'ella perquè... Ja saps tu, Montse, que...
Perquè
capaç...
l'ombra del...
Molt
és molt allargada.
El ciprés...
I el xiprés aquest, el xiprés aquest...
És allargadíssim.
De Màlaga era molt gran.
Com creus que va acabar la història, Montse?
Malament.
No falla.
Si és que sempre acaba malament. Entre no el xiprés i Dona Maar va acabar malament.
Va acabar fatal, sí. Sabeu que Picasso el que és responsabilitat afectiva, més aviat poca...
Perdona. Parem màquines. Has dit la paraulota del mes. Responsabilitat afectiva. Algú sap què vol dir això?
Els millennials ho sabem.
Els millennials parleu i no sabeu què esteu dient. Tot el dia amb paraules buides.
A mi m'agrada molt utilitzar-la perquè jo n'he après a tenir pagant a molts psicòlegs.
No, deixa'm estar, no m'estàs explicant què és responsabilitat afectiva.
Doncs és una mica ser conscient del que fas perquè no vagi afectant a tothom.
Sí, el que vindria a ser un cabró pels boomers.
Correcte.
D'acord.
Sí.
Per deixar-ho clar.
Sí. Picasso tenia zero responsabilitat afectiva, especialment amb les dones, encadenava parelles, les enganyava entre elles, deixava que discutissin entre elles, no els hi posava gens fàcil a nivell econòmic ni a nivell logístic, se sap que havia arribat a pagar parelles seves perquè no expliqués el que els hi feia, o sigui, fatal.
Un rei.
Un rei fins l'últim dia de la seva vida. Evidentment, amb Dora Maar tampoc va anar bé la relació, van estar entre 8 i 10 anys junts, entre anades i vingudes. Amb tot això, ell tenia altres parelles, com pots imaginar.
Déu-n'hi-do, com aguantem les dones, també.
Sí, sí, totalment.
Per de 8 a 10 anys em sembla una barbaritat, moltíssim. Això, per algú que fa aquestes coses.
Sí. Bueno, i podríem fer moltes seccions parlant d'altres parelles i d'altres situacions que va tenir Picasso.
Però escolta, anem a l'art. No...
El cas de Dora Maar, sí, concretament...
Que sé que volies parlar de la responsabilitat, sí, afectiva, però no et deixaré més temps.
Sí, no, vull acabar amb la responsabilitat afectiva perquè tot Catalunya sigui responsable efectivament. Perquè què va passar? Que Picasso es va portar tan malament amb Dora Maar i, a més, despreciava moltíssim la seva fotografia, cosa que té un delicte impressionant, que la Dora Maar va acabar amb tractament psicològic, la va tractar Lacan amb tot el tema del psicoanàlisi, no sé si li va anar massa bé o no, perquè, el que dèiem abans, va acabar el gueto, es va acabar tancant a casa fins al dia de la seva mort, és a dir, va estar 40 anys tancada a casa, tota l'obra que produïa a nivell fotogràfic i pictòric no la va voler ensenyar a ningú i es va convertir en una super fervent, devota, religiosa, catòlica, cristiana i de tot.
Quan ja havia passat tot el Via Crucis amb aquest senyor.
Quan ja havia passat tot el Via Crucis i es va morir, que era ja molt vellet, l'any 97, i quan van entrar al seu pis de París, van trobar tot el que Picasso li havia deixat a nivell artístic. És a dir, imagina't quin daltabaix emocional va patir aquesta dona i quin problema tan gran tenim les persones que ens dediquem a l'art que parlem de Picasso i no parlem de Dora Maar, cosa que és gravíssima. A més, en un any com l'actual, que fins i tot a Valls, jo que sóc del costat de Valls, tenim una exposició de Picasso. Imagina't, a tot arreu hi ha Picasso. Però bueno, jo crec que a poc, ja saps que jo sóc optimista, a poc comencem a parlar de què hi ha més enllà d'aquests malics del món. I és que Picasso era un malic del món.
Però un malic que pintava molt bé, les coses com siguin.
Encara sí, i tant, i se n'ha de parlar, però hem d'ampliar mires i recordeu, quan aneu al Reina Sofia, donar una mica a l'esquena al Guernica.
Una mica només.
Només una mica.
Escolta, explica'm alguna cosa més de la Dora Maar. Tens un minut.
Tinc un minut?
Tens un minut. Imagina't què pots fer en un minut.
Doncs pues mira...
El destape ho feien més ràpid.
Em sembla fantàstic que em deixis més temps, perquè Dora Maar, igual que les companyes d'època de la Dora Maar, i a més ho encaixo una mica amb el que estàveu explicant abans del destape, a totes se'ls deia muses. Muses, muses, muses. Alerta amb aquest terme, perquè sempre fa que veiem una dona que està quieteta posant com si fos una estàtua
una mare
de marbre. Totalment passiva, alerta. Aquestes muses, en la majoria de vegades, i especialment en el surrealisme, Dora Maar inclosa, eren col·laboradores i artistes tan actives com els homes. I aquí ja no parlem només de Picasso. Aquí podríem obrir el ventall i aniríem al nostre amic Dalí, Breton, i un llarg, etc. Llavors, Catalunya, quan parleu de muses, tingueu molt de cura, tingueu responsabilitat afectiva, perquè potser no és la millor paraula. Un dia en podem parlar tranquil·lament amb el tema de les muses, perquè jo que ho he investigat una miqueta, resulta ser que totes les muses acabaven treballant igual o més que els artistes que signaven les obres, s'emportaven la fama i a dia d'avui estan en el llibre de Història de l'Art del Batxillerat que tots i totes hem d'estudiar.
Aprenem tantes coses amb tu, en Devert, que no
toco ni quarts ni hores. Ja tinc més cor, però ja
em freno. No, escolta, d'aquí una setmana volem que tornis. No.
Sí, i a més...
Trobo que tardes vens poc.
Ja, jo també ho penso, però ja sabeu que el Conca de Barberà està lluny. I penseu que avui ha sortit l'Ocaña, que és un tema interessantíssim. Un dia parlarem de l'Ocaña, i
un
tant.
Un dia en parlarem. Doncs nosaltres demà parlarem de més coses, d'altres èpoques. Per exemple, la guerra que hi ha entre el Xavier García Albiol i l'Abel Caballero, els dos alcaldes, un de Badalona i l'altre de Vigo, parlant de us ho diré així com si no parlés com una millennial, de qui la té més llarga. És a dir, la competició masculina, com es porta a vegades a límits insospitats. Posarem molts exemples aquí amb la Judit Pastor, que és una de les reines de les dones i els dies d'aquest programa. Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Edu Arnàs, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Nosaltres en tenim per estona. No sé si la tenim més llarga, però tornarem demà a les 11. Bona nit.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.